Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
D'ençà que va començar la guerra a l'Orient Mitjà, la recerca de vols per viatjar a Eivissa s'ha disparat un 67%, segons el sistema d'intel·ligència turística. Si miram en detall, entre el 9 i el 28 de març, les cerques s'han triplicat, mentre que amb una visió més global l'increment mitjà és del 10%. Creix sobretot l'interès de països d'alt poder adquisitiu, com Bèlgica, Països Baixos, Canadà i els Estats Units, mentre que baixa Suïssa, Portugal i una mica Alemanya. Però més enllà d'aquestes dades, Balears en el seu conjunt espera una bona temporada que, per cert, per molts ja ha començat. La Setmana Santa deixa bones ocupacions i més de 15.000 cicloturistes, per cert, que troben en aquestes dates les condicions climàtiques ideals a les Balears per circular. Repassam ara altres titulars amb Laura Benrey. Bon dia.
Bon dia.
El Consell d'Eivissa preveu en un termini de 2 anys destinar sòl de zones turístiques per allotjar treballadors de temporada.
Cada any es desplacen uns 30.000 empleats, segons la institució insular. A banda de facilitar la contractació de personal, es pretén llevar tensió al mercat immobiliari.
El personal de l'Oficina d'Estrangeria de les Illes alerta que no tenen prou personal per afrontar l'allau de tramitacions per a la regularització extraordinària de persones migrants.
No hi ha encara una data fixada per l'inici d'aquest procés, però els representants dels treballadors d'estrangeria asseguren que caldrà un reforç de personal molt important. Lamenten també la manca d'informació i directrius clares per dur a terme aquesta tasca.
En clau estatal, investiguen la mort d'una dona de 44 anys com un possible cas de violència de gènere a Basauri, al País Basc.
La seva parella, un home de 45 anys, ha estat detingut com a sospitós. Els fets van ocórrer dijous passat, però no ha estat fins després de l'autòpsia quan s'ha determinat que la mort fou violenta.
I finalment, Podem, Sumar i Esquerra Unida aniran en coalició a les eleccions d'Andalusia.
La coalició es dirà Por Andalucía i el candidat serà Antonio Maillo.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Amb l'important absència del seu capità Antonio Rey, el Real Mallorca torna avui a la competició davant el Real Madrid a l'estadi de Somos en un partit molt complicat pel potencial del conjunt que dirigeix Álvaro Arbeloa. I després de 4 jornades sense guanyar en Lliga, ahir va ressuscitar l'Illes Balears Palma Futsal, golejant a casa per 8-2 el campió de Copa Jaén Paraíso Interior en un gran partit del conjunt d'Antonio Badilla.
Pugen les temperatures. Tomàs Salom, què tal? Bon dia.
Bon dia, avui encetam el cap de setmana en dinàmica anticiclònica i deixam enrere el vent de tramuntana i el temporal marítim que ens ha acompanyat aquests darrers dies. Avui, en general, tindrem molt de sol a tot arreu, podríem veure qualque núvol baix, però seria de caràcter testimonial, i el vent que varia la seva direcció, bufarà del sud-oest en conjunt fluix, en el cas de Menorca, més aponentat, tot i que encara podríem veure algunes àrees de forta maror a la costa nord de l'arxipèlag després de tant de dies d'aquest vent. Quant a la temperatura, avui pugen. Les màximes podrien arribar a assolir valors de 20 a 22 graus, les més altes al llevant de cada una de les illes, fins i tot no es descarta qualque registre proper als 23. Demà, diumenge, tancarem la setmana amb aquest dia de Pasqua també de molta tranquil·litat, vent en conjunt fluix del component sud, la mà molt tranquil·la, ambient assolellat, qualque boira a primera hora del matí i temperatures per damunt dels 20 graus.
Gràcies, Tomàs. Són les 8 i 3 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltant l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Avui dissabte és el dia de les festes de més activitat als aeroports de les Balears. Són 1.011 vols els que s'han programat entre els 3 aeròdroms. Per Illes, 761 passen per Mallorca, 169 per Eivissa i 81 per Menorca. Si miram fins dilluns, darrer dia de les festes, són poc més de 3.000 vols els previstos.
Tot i que sigui el cap de setmana de més activitat de les festes, es preveu certa tranquil·litat, tenint en compte que fins dilluns no reprèn a Palma i Eivissa, previsiblement, la vaga dels serveis de terra de Ground Force del grup Grovalia.
El cas és que aquest divendres el conflicte laboral ha deixat una trentena de vols endarrerits entre sortides i arribades a l'aeroport de Palma i cap, això sí, a l'aeroport d'Eivissa. En qualsevol cas, no han estat aparentment demores majoritàriament realment significatives. Però el comitè de vaga ha denunciat sancions a treballadors per no prestar els seus serveis a vols que, segons l'empresa, tenen la condició de protegits. Això és una condició que els treballadors neguen i, per tant, el comitè de vaga demana que aquestes sancions es retirin de manera immediata per poder recuperar el clima de confiança en vistes a les negociacions.
El comitè defensa que durant les jornades de protesta s'ha actuat amb responsabilitat, respectant els serveis mínims, evitant incidents i garantint la llibertat individual dels treballadors. La protesta, convocada pels sindicats Comissions Obreres, UGT i USO, es du a terme 3 dies a la setmana, dilluns, dimecres i divendres, i en diferents franges horàries, de 5 a 7 del matí, d'11 del matí a 5 de l'hora baixa i de 10 de la nit a mitjanit. José Negreiras, el secretari d'UGT del sector aeri a les Balears.
Porque la empresa hay sanciones que... Hay vuelos que no están protegidos y la empresa entiende que sí. Y ahí, pues el trabajador tiene que apretar primero al vuelo protegido, que es donde hay. Entonces se desatiende un poco lo demás, entre comillas, pero es lo que hay.
Els sindicats denuncien l'incompliment del conveni col·lectiu i una pèrdua de poder adquisitiu de la plantilla. El principal punt de desacord amb l'empresa se centra en l'aplicació de les taules salarials i especialment en la revisió vinculada a l'IPC i la garantia del poder adquisitiu. Les incidències durant la jornada d'ahir es van notar més a l'hora baixa que al matí.
A partir de les 5 de la tarda empiezan a acumular retrasos, hay entregas tardías de maletas, hay... alguna cancel·lació, a lo mejor...
A banda dels conflictes laborals i parlant estrictament del mercat turístic, curiosa la següent dada que destacàvem a la portada. Les cerques de vols amb destinació a Eivissa s'han disparat de més al 70% al març en respecte del febrer en el context de guerra a l'Orient Mitjà. Segons el sistema d'intel·ligència turística del Consell d'Eivissa, les consultes de desplaçaments aeris a l'illa varen passar de 3,9 milions a més de 12 milions en només 2 setmanes. Més enllà d'aquest increment puntual, es constata una pujada de mitjana del 10% en la recerca de vols durant tot el mes respecte al mateix període de l'any passat.
Per països d'origen destaquen els creixements en els mercats llunyans i d'alt poder adquisitiu. Bèlgica, Països Baixos, el Canadà i els Estats Units augmenten entre un 23 i un 27% i el Regne Unit experimenta un increment del 16%. Amb tot, alguns països cauen. És el cas de Suïssa, que davalla un 18%. Portugal baixa més d'un 3% i Alemanya un 1,6%. Segons el CIT, les previsions de l'operativa a l'aeroport d'abril també creixen. Aquest mes es programaran 2.554 vols, un 1,5% més que l'any passat, amb prop de 330.000 persones, un miler més que l'abril de 2025. L'ocupació dels vols davalla del 79% al 75% perquè la quantitat de seients disponible s'ha incrementat en un 5,5%.
En el marc de les festes de Setmana Santa de les Illes encara parteix gent, però són molts els visitants que trien l'arxipèlag per fer una escapada. L'Associació Hotelera de Palma promou ocupacions superiors al 80%. Francisco Serrano n'és el president.
Seguimos contando con mercados como el alemán, el británico y nacional. Y vemos un crecimiento muy relevante del mercado americano con un perfil cultural y de calidad muy alineado con el destino. También queremos poner en valor el gran esfuerzo del sector por mantener los hoteles abiertos todo el año.
Del sector serveis ho noten també i moltes restaurants.
Val a dir que la situació és molt desigual segons la zona. A Menorca la majoria ja han obert. Fins i tot hi ha qui penja el cartell de complet. Però enguany, amb la dificultat del temporal de vent i mala mà que ha dificultat el subministrament d'alguns productes, ho constaten els empresaris de Sant Lluís.
Sí que es veu que han tingut mala sort aquesta Setmana Santa pues, per tema del vendaval, molt de barcos que no han arribat.
Que ahora hacemos la Semana Santa, pues hay un parón de 2 setmanes que no hay casi nadie.
Sobretot per la materia prima fresca, fruta, verdura, hemos tenido bastante problema.
Aquests dies el vent també s'ha fet notar a Mallorca, sobretot al nord i a la Serra de Tramuntana.
Venimos de Madrid y nada, fuimos a Mallorca a pasar unos días a ver si pasaban muy buenos días, pero bueno, el viento no nos ha ayudado para nada y bastante bien, nos lo hemos pasado bien dentro de lo que cabe.
Sí, nos ha gustado mucho. Hemos estado en varios sitios, en Palma, en Solle, en Valdemosa, hemos estado en varios sitios. Muy bien.
La Setmana Santa és directament temporada alta per al cicloturisme. En alguns hotels de les zones de Muro i d'Alcúdia, aquest tipus de visitant pot representar més del 50% de l'ocupació aquests dies. El sector calcula que aquests dies circulen per Mallorca entre 10 i 15.000 cicloturistes.
Venen principalment d'Alemanya, Anglaterra, països del nord d'Europa i des de fa poc de Nord-Amèrica. Amb els anys, l'especialització és clau per atreure la demanda que s'ha incrementat els darrers anys. Guillem Reus és el director de Grup Hotel Parc Natural.
Diguem que ens ajuda moltíssim a tots a poder començar la temporada un poquet abans. I això realment crec que és important, més que res per poder començar la gent a fer feina abans, per poder fer obrir hotels abans i per poder un poquet de la vida, evidentment, econòmicament a Mallorca.
De fet, a determinades zones de l'illa, com Alcúdia, es considera el sus de la temporada alta. Així ho explica Joan Marc Vergas, recepcionista de l'hotel Bahia d'Alcúdia.
Aquesta Setmana Santa d'un 95% de l'ocupació. D'aquest 95%, com t'he comentat, un 70% són ciclistes, perquè obrir amb ocupació dia 1 de març un 70-80% era impensable anys enrere.
No només els hotels se'n beneficien, l'especialització s'estén també a altres tipus de negocis. És el cas de Cycling Planet, a Alaró. Laura Brunot n'és la propietària.
Poder llogar una bicicleta, com poder fer servei de mecànic, si has de menester qualque arreglo, també peces de bicicleta, i després ja seria un poc el tema de venda d'accessoris, tenda, després també fem un pot de berenars.
El següent repunt del cicloturisme serà a la tardor.
En general, com escoltam, qui viu més directament del turisme es mostra satisfet amb l'afluència de visitants d'aquestes dates, però a l'altra cara de la moneda hi ha els treballadors que venen a fer la temporada. Cada vegada és més complicat trobar allotjament. És per això que el Consell d'Eivissa vol destinar sòl de les zones turístiques per allotjar-hi els temporers que rep l'illa cada estiu. Esperen enllestir-ne la tramitació en un màxim de 2 anys i creuen que servirà per alleugerir la pressió sobre el mercat de lloguer. Alberto Ferrer.
El Consell calcula que cada estiu es desplacen uns 30.000 treballadors per fer la temporada a Eivissa. Allotjar aquest contingent és una pressió afegida en un mercat molt tensat i encareix els preus, perquè alguns empresaris es veuen obligats a llogar un pis tot l'any quan només el necessiten per un parell de mesos. L'opció en què es treballa és la de reservar sol els plans d'intervenció als àmbits turístics per fer-hi residències per als temporers. La figura dels PIAT es crea a la llei turística de 2012 i Eivissa espera aprovar el seu 16 anys després. Mariano Juan és el vicepresident del Consell d'Eivissa.
No són pisos, no són cases, sinó que són doncs, unes estances més petites, però que té uns serveis comuns a moltes tipologies que es poden plantejar i, per tant, que en aquestes zones siguin i estiguin pensades com un equipament més.
Un benefici afegit per als usuaris és que estarien més a prop del seu centre de treball, amb la qual cosa s'estalviarien desplaçaments.
Amb això podem evitar també una mobilitat laboral molt important, que també és una part de la saturació de les nostres carreteres.
El que també deixa clar el vicepresident és que els solars que s'està mirant poden ser públics o privats.
Dona exactament igual. Tot el que es tracta és que es construeixin aquests equipaments. Per tant, poden ser privats i donar un allotjament de forma privada, poden ser públics o poden ser inclús públics concessionats. Si són públics, evidentment, tindran un preu establert. Si són privats, òbviament, serà el preu que s'estableixi per part dels propietaris del terreny.
Les residències serien una proposta pionera i s'abordarà amb un estudi específic quina demanda poden arribar a tenir.
I els socialistes d'Eivissa han reforçat la seva queixa sobre la posada en marxa de la nova concessió de servei públic d'autobús a l'illa. Diuen que han rebut nombroses crítiques que n'han fet tant passatgers com conductors que han d'atendre els usuaris.
Trasllada el PSI Eivissenc que les queixes rebudes tenen a veure amb falta d'informació, canvis de rutes sense avís previ, autobusos saturats que no recullen passatgers i llargues esperes a les aturades. També argumenten que la informació a través d'una aplicació mòbil deixa fora els ciutadans que no siguin digitals. En qualsevol cas, atribueixen tot plegat a la falta de planificació i organització derivada, diuen, de la gestió política.
El pronunciament del PSI per resposta al Consell d'Eivissa que remet a les declaracions del conseller insular de mobilitat el dia de posada en marxa del nou servei d'autobús.
Unes declaracions en què Mariano Joan va al·ludir als problemes tant d'informació de la gent que no s'havia assabentat dels canvis com tecnològics en les màquines expenedores dels bitllets i que va atribuir a la magnitud del canvi les dificultats de l'estrena.
I tancam aquest aquest ampli bloc turístic a Menorca, perquè allà els hotels i hostals del castell oferiran descomptes en les estades dels residents i visitants coincidint amb esdeveniments culturals que organitzi el poble.
L'objectiu és captar més visitants interessats en l'oci i la cultura a actes com la Fira d'Abril o la Fira del Comerç, que se celebraran aquest mes, o molts d'altres esdeveniments fins a l'octubre. S'oferiran una sèrie de places reservades a un preu reduït coincidint amb aquestes dates a través d'un codi promocional. Ho explica el regidor de Cultura i Promoció del Castell, Miquel Alsina.
Aquests descomptes seran als hotels perquè la gent que vulgui quedar de Menorca a dormir en els hotels perquè ve a disfrutar d'aquests esdeveniments o a consumir en el poble, ja sigui a bars, restaurants o comerços mateixos que vulguin venir cap de setmana, tinguin aquest descompte. Pot ser gent de Menorca o gent de fora.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vuit i 15 minuts, més temes a l'espera de quan es podrà aprovar i fa efectiva la regularització extraordinària de persones migrants, impulsada pel govern central, que previsiblement es retardarà encara unes setmanes més. Els treballadors de l'Oficina d'Estrangeria de les Illes denuncien manca d'informació i una plantilla que, entre maig i juny, quedarà a zero si no s'incorporen reforços en ple procés de regularització extraordinària, com dèiem, de persones migrants. El sindicat CESIF ha enviat una comunicació al Departament de Grande Mar Marlaska, denunciant que aquesta incertesa no només es viu a les Balears, sinó també a la resta de comunitats autònomes. La central de funcionaris exigeix, a banda de directrius clares, que s'afegeixin interins per fer front a la llau de feina i que l'hora extra se'ls compensi a 25 euros.
La portaveu del CESIF a les Illes, Maria Fernández, ha explicat que els tres funcionaris que hi ha a les oficines d'estrangeria de Palma se'n van al juny per trasllat i que els sis interins acaben tots el contracte abans pel maig. Diu Fernández que es tracta d'una situació insòlita, ja que a banda de manca de plantilla, tampoc no s'han rebut ordres del Ministeri de com tramitar els expedients de regularització.
Alucinante, es que yo cuando me presenté antes de ayer allí, la propia jefa me dice, no nos han dado nada. O sea, los empleados me dijeron, María, nosotros nos vamos, los interinos dicen, no, nos vamos a mediados de mayo. Digo, ¿os vais? ¿Nos han ampliado hasta noviembre? Me dicen, no, nos dicen que no podemos. Dice, bueno, vendrá alguien. Dice, pero ni siquiera les vamos a poder enseñar, irán mucho más lentos.
Tanta és la incertesa que, segons el CESIF, els funcionaris d'estrangeria ja comencen a dubtar que siguin ells els que hagin de tramitar els expedients dels immigrants.
Mentrestant, entitats socials i ONGs com Càritas acompanyen els immigrants interessats a regularitzar la seva situació, sobretot ajudant-los amb la burocràcia.
Fins ara, Càritas ha fet xerrades a Palma, Campos, Manacor, Palmanova, Inca i Serenal, amb la participació d'un milenar de persones migrants, segons la responsable d'aquestes trobades, Maria Crespí, que ho ha explicat en declaracions i vetres ràdio.
Han de tenir el passaport en vigor, en cas de que no el tinguin, que estiguin atents amb el seu consulat i ambaixades per demanar aquesta renovació, un certificat d'antecedents penals de país d'origen, i per això els anam dient que s'adelanta.
Els assistents a la xerrada, en aquest cas la que es va fer la setmana passada a Inca, reconeixen que hi ha molta desinformació, tant de terminis com de paperassa. Escolta'm, Paola, provinent d'Uruguai, i Neva, del Perú.
Això dicen muchas cosas y quizás no es todo lo que se escucha. Hay que estar más informado, creo.
Tenemos una información distorsionada, luego que Sánchez no la aprobó, que la Cámara sí, luego que no, luego que sí. Entonces recurrimos a una entidad como Cáritas, que es seria.
Tot i les dificultats, els assistents a la xerrada destaquen que paga la pena passar pel procés, sobretot per poder trobar treball de manera legal. Na Carolina resideix a Mallorca i ve de l'Uruguai.
Nosotros hace dos años que estamos, o sea, después de los dos años como que cuesta conseguir ese contrato para obtener los papeles, entonces esto nos facilitaría muchísimo porque no dependeríamos de que nos hagan ese contrato, sino que ya podemos salir directamente al mercado a buscar trabajo.
I l'Escola Balear d'Administració Pública, l'EBAP, ha finalitzat les proves dels cursos de català corresponents al Pla de Llengua Catalana 2025 amb la participació de més de 1.000 alumnes de totes les illes. En total, 1.046 persones han fet cursos en línia i tallers presencials d'expressió oral que han inclòs els nivells B2, C1, C2 i el certificat de llenguatge administratiu.
La majoria dels alumnes eren de Mallorca, seguida de Menorca, Eivissa i Formentera. Els cursos han tingut com a objectiu reforçar les competències lingüístiques en català dels treballadors del sector públic i d'aquesta manera intentar contribuir a una administració més eficient i propera a la ciutadania, assegura la conselleria. Els tallers presencials, amb totes les places cobertes, han permès també practicar l'expressió oral i consolidar els coneixements adquirits durant la formació en línia.
Vuit i 19 minuts, el govern ha adjudicat les obres de conducció d'aigua potable entre Petra i Manacor per gairebé 14 milions d'euros. La idea amb aquesta licitació és garantir l'abastament al municipi. El projecte inclou una canonada soterrada de 15 quilòmetres, un dipòsit regulador a Manacor, sistemes de telecontrol i sectorització i tota la infraestructura necessària per millorar l'eficiència i la seguretat de la xarxa.
L'obra s'ha adjudicat a la UTE formada per AXA i Melcior Mascaró i permetrà connectar la capital de Llevant amb la xarxa existent entre Maria de la Salut i Petra, consolidant així una infraestructura estratègica per tota l'illa.
Més per Mallorca, veuen la tramitació per decret del pla de gestió del Parc d'Estranc, la intenció del govern de rebaixar-ne la protecció i beneficiar així interessos empresarials dels serveis de platja. Extrem, després omplirem, que nega de ple l'executiu autonòmic. El cas és que el partit de l'Esquerra Nacionalista posa el focus en la proposta de canvi que ha fet el Partit Popular de la llei amb què es va aprovar aquest espai natural del sud de Mallorca.
Una modificació sobre el text legal aprovat la passada legislatura que ha de permetre fer-hi canvis sense consultar el Parlament perquè s'aprovarien mitjançant decret en Consell de Govern. Es refereix més a l'esmena en aquest sentit que ha presentat el grup parlamentari del Partit Popular aprofitant el tràmit del decret llei de projectes estratègics. Ferran Rosas, el diputat.
La protecció del Parc Natural d'Estrenc per part del PP i de Marga Proens no és cap sorpresa. És un compromís de fa estona de Proens amb els empresaris campaners que fa anys que s'oposen a protegir Estrenc. Estrenc és un parc natural i és xarxa Natura 2000 i com a tal qualsevol passa enrere ha de ser validada per la Unió Europea. Com és per Mallorca, ja avançant que anirem en contenció si el govern desprotegeix Estrenc per beneficiar un parell d'empresaris de campus.
En resposta, la Conselleria del Medi Natural diu que no es fa més que corregir la llei del Parc Natural d'Estrenc per adaptar-se al que marca la llei estatal per la conservació dels espais de rellevància ambiental. Això, segons el Departament Autonòmic, permetrà la tramitació justament per decret d'instruments com els plans d'usos i gestió que el mes passat es va treure a exposició pública.
Afegeix que la declaració del Parc Natural d'Estrenc hauria d'haver estat ja de decret i no per llei com es va fer quan era MES qui la dirigia. Quant a la denúncia de desprotecció, replica que la situació serà l'oposada, que amb els canvis normatius pendents es reforçarà la conservació del parc. En qualsevol cas, en una nota de premsa, a principis de febrer, el conseller Simonet deia al respecte de la tramitació del Pla d'Usos i Gestió d'Estrenc que ha d'assegurar que el que s'hi faci sigui compartit per la ciutadania i adaptat a la realitat socioambiental. La directora general de Medi Natural, Anna Torres, afegia que, entre altres coses, havia de servir igualment per equilibrar la protecció dels seus valors ecològics amb el seu ús públic.
La Universitat de les Illes generarà tanta energia com en consumeix i tindrà a final d'any el campus més sostenible d'Europa. Més sostenible d'Europa, volíem dir. La transformació ja avança als edificis Ramon Llull i Mateu Orfila, així com en la construcció d'una nova planta tèrmica amb un cost de 14 milions d'euros.
La guerra d'Ucraïna ha disparat fa 4 anys la factura de la universitat un 230%, 6 milions d'euros, i obliga a pagar llums i climatització. Per aconseguir l'autosuficiència estan completant una instal·lació fotovoltaica als terrats i aparcaments i transformen els edificis, com ara el Ramon Llull i el Mateu Orfila, per baixar el consum. És Vicenç Canals, vicerrector associat d'infraestructures de la UIB.
Haver canviat tot el que serien els rassos de lo que serien de les zones, haver posat aïllament això, haver aïllat les cobertes, pues esperem que diguin-li que l'energia que surt de l'edifici sigui molt menor i que la quantitat també sigui molt menor.
La climatització representa un 60% de la despesa i amb els nous aïllaments la redueixen un terç. També s'han instal·lat llums LED d'alta eficiència i regulables en intensitat.
A més, una planta tèrmica de cinquena generació permetrà redistribuir l'energia. Ara consumeixen 12 gigawatts a l'any per una població de 15.000 persones i en volen produir el 110%. Carles Mulet és vicerrector d'Economia i Infraestructures de la Universitat.
Ja s'estan dissenyant nous edificis que també tindrà la universitat. Per tant, tenim en compte no només l'autosuficiència a dia d'avui, sinó també en un futur.
A final d'enguany, la UIB podrà deixar d'emetre més de 3.000 tones de CO2 anuals a l'atmosfera, l'equivalent al que poden captar 160.000 arbres.
Seguim parlant de sostenibilitat i de la Universitat de les Illes Balears perquè, juntament amb el govern, crearà una plataforma per gestionar dades sobre el clima o la mobilitat mitjançant la intel·ligència artificial.
A través de l'espai de coneixement per a un territori intel·ligent balear, es transformaran i creuaran les dades procedents de sensors, satèl·lits i altres fonts que permetrà desenvolupar models predictius i solucions innovadores. L'objectiu és poder prendre decisions, tant públiques com privades, amb dades objectives, que en aquest cas hauran estat treballades per la intel·ligència artificial. El conveni entre el govern i la UIB tindrà una durada de 4 anys que es podran perllongar.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Inca Batalla Cultura. Batalla Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batalla Comerç. Batalla Comunitat, Energia, Vida. Inca Batalla Il·lusió. Batalla Futur. Inca Batalla. Ho sents?
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
En clau estatal investiguen la mort d'una dona de 44 anys com un possible cas de violència de gènere a Basauri, al País Basc. La seva parella, un home de 45 anys, ha estat detingut aquest divendres com a sospitós.
Els fets van ocórrer dijous passat i després que l'autòpsia determinés que la mort de la dona va ser violenta, s'ha produït la detenció. En cas de confirmar-se, seria l'assassinat número 15 enguany d'una dona a Espanya. El bala de Basauri, Asier Irragorri, ha condemnat els fets i demana més implicació de les institucions, sector educatiu i social. Ha estat durant una concentració en rebuig a la violència de gènere.
Queda palpable que, bueno, queda mucho trabajo por hacer todavía, por desgracia, y yo creo que tenemos que ser conscientes y trabajar para que ya sea desde el ámbito de la educación, ya sea desde el ámbito social, desde el respeto, el trabajo por la educación, por la igualdad, para, bueno, poder abordar esas situaciones tanto con la sociedad en general, con la juventud en concreto.
Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears, que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
I de la política estatal, finalment hi haurà acord entre les forces d'Esquerra Andalusia per concórrer en coalició, una unió que aglutina Podem, Sumar i Esquerra Unida. La coalició es dirà Por Andalucía i el candidat serà Antonio Maillo.
Amb ells hi van també Pueblo Andaluz i Los Verdes. Ha estat una negociació complicada que va començar ahir matí i s'ha allargat fins a la matinada. El partit ho ha posat més difícil, està Podem, però finalment cap al migdia s'ha anunciat que hi ha acord a les xarxes socials. El temps corria en contra perquè cal recordar que el termini per registrar les coalicions acabava a mitjanit.
Això quan també hem conegut que la militància d'Esquerra Republicana a Barcelona triarà el 17 d'abril la nova direcció de la Federació Barcelonina, que és la més gran del partit, amb prop d'un miler de militants.
Les primàries enfrontaran dues candidatures, la de Ricard Farín, amb el suport d'Oriol Junqueras, i la de l'Hisenda Alemany, la candidatura crítica liderada per la regidora Rosa Surinyac. El procés arriba després de la crisi interna oberta el novembre passat, quan més de la meitat de la direcció va dimitir per discrepàncies amb l'aleshores president Creu Camacho.
I en internacional, per primera vegada d'ençà de l'inici de la guerra, l'Iran ha batut dos avions de combat estadounidens que sobrevolaven territori persa a prop de l'estret d'Hormuz. Segons el Pentàgon, s'hauria recuperat un dels dos pilots que hauria pogut sortir disparat de l'aparell gràcies al sistema d'ejecció d'emergència que usen en els seients.
Estaria sent atès, a més, fora de l'Iran, segons fonts nord-americanes i israelianes. De l'altre pilot no se n'ha dit res. Segons una televisió iraniana, de fet, el règim de Teheran ha ofert una recompensa per la captura d'aquests militars nord-americans als veïns de la regió on hauria caigut l'aparell.
Tot això el dia després que Donald Trump ha destituït el cap de l'estat major de l'exèrcit, el general Randy George, enmig de la guerra amb l'Iran i amb ell, part de la cúpula de l'exèrcit.
Ocupava el càrrec des de setembre de 2023 i era el responsable d'organitzar les forces terrestres de l'exèrcit nord-americà. Segons mitjans locals, com CBS i CNN, mantenia una relació conflictiva amb els altres comandaments en el context de la guerra amb l'Iran.
Pel que fa a la nau Orion que viatja cap a la Lluna, ja han pogut veure imatges de la Terra captades per la tripulació de la missió Artemis II.
La NASA confirma que la tripulació és ja oficialment en ruta cap al satèl·lit en el primer vol lunar tripulat en 54 anys. De fet, han parlat amb els tripulants.
Very interesting that we've taken some pictures. We are now
tots es troben animats i en perfecte estat. Han explicat les increïbles imatges que han vist des de la nau. Són tres homes i una dona astronautes a bord que rodejaran la cara oculta de la Lluna i tornaran a la Terra seguint una trajectòria de retorn lliure amb 4 dies d'anada i 4 de tornada.
Han tocat les 8 i mitja, repassam de nou els titulars destacats. Les recerques dels vols per viatjar a Eivissa s'han disparat un 67% d'ençà que va començar la guerra a l'Orient Mitjà, segons el sistema d'intel·ligència turística.
Creix sobretot l'interès de països d'alt poder adquisitiu, com Bèlgica, Països Baixos, el Canadà i els Estats Units, mentre que baixa Suïssa, Portugal i una mica Alemanya.
A tot això, avui és el dia de les festes de més activitat als aeroports de les Balears.
Són 1.011 vols els que s'han programat entre els tres aeròdroms. Aquest cap de setmana no hi haurà vaga dels serveis de terra de Ground Force, però sí que està previst que es reprengui dilluns.
El Consell d'Eivissa preveu en un termini de 2 anys destinar sòl de zones turístiques per allotjar treballadors de temporada.
Cada any es desplacen uns 30.000 empleats, segons la institució insular. A banda de facilitar la contractació de personal, es pretén llevar tensió al mercat immobiliari.
El personal de l'Oficina d'Estrangeria de les Illes alerta que no tenen prou personal per afrontar l'allau de tramitacions per a la regularització extraordinària de persones migrants.
No hi ha encara una data fixada per l'inici d'aquest procés, però els representants dels treballadors d'estrangeria asseguren que caldrà un reforç de personal molt important. Lamenten també la manca d'informació i directrius clares per dur a terme aquesta tasca.
En clau estatal, investiguen la mort d'una dona de 44 anys com un possible cas de violència de gènere a Basauri, al País Basc.
La seva parella, un home de 45 anys, ha estat detingut com a sospitós. Els fets van ocórrer dijous passat, però no està fins després de l'autòpsia que s'ha determinat que la mort fou violenta.
I finalment, Podem, Sumar i Esquerra Unida aniran en coalició a les eleccions d'Andalusia.
La coalició es dirà Por Andalucía i el candidat serà Antonio Maillo.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Fem ara un cop d'ull a les portades de la premsa escrita, tot és clar, un dia més amb imatges dels actes de Setmana Santa. El Via Crucis més poètic, diu Última Hora, amb imatge de la representació del grup Tawala Rodona ahir a Ses Voltes de Palma del test de Llorenç Mollà. També hi veiem la processó del Sant Enterrament. El titular en gros, però xerra d'habitatge.
Balears encapçala la compra d'habitatge de luxe per estrangers, que serien quasi un 42% de tall al rotatiu. En informació local, l'anunci que l'actual govern reprendrà el tren de Llevant, però en reformularà el projecte. També dedica un espai a Antoni Aragón, director del Conservatori de Palma, que ha mort.
Diari de Mallorca titula per un altre temàtica diferent, la proliferació de gallines salvatges que genera problemes en diversos municipis de l'illa. Alguns ajuntaments han pres mesures per frenar la seva expansió.
La fotografia central també és un moment de la representació de Llorenç Mollà, però amb diferent enfoc. Un via crucis molt turístic, diu, en referència a la quantitat de visitants que acudiren a veure aquesta obra. També menciona l'incompliment de bars i restaurants de Palma de retirar el mobiliari de la via pública durant la nit sense sancionants.
El pla d'inversions en energia copsa la portada de Menorca Diario. El govern frena el desenvolupament renovable més enllà de 2030, diu. Especifica que l'únic increment de capacitat que contempla és que els vaixells es puguin connectar al port de Mur.
En successos mostra una imatge de tres roques de Cala Galdana que amenacen de caure, tot i que la fotografia central està dedicada, com dèiem, a Setmana Santa. Expressió compartida de religiositat, l'anomena, per la gran participació a les processons del Divendres Sant a l'illa.
També aquesta tradició és portada de la premsa pitiusa, el fervor del Sant Enterrament venç a les obres de Dalt Vila, que s'ha celebrat tot i les restriccions de pas.
Una Setmana Santa amb més turistes nacionals, alta ocupació i més dies, llegim a la columna de La Dreta en Petit. També que Eivissa tindrà 10 dies aquesta temporada amb 3 o més creuers a la vegada. El titular, en gros, diu que està emès un ordre judicial per desmantellar l'assentament de Sa Joveria dia 21 d'abril.
Les obres de les jutjats d'Eivissa, paralitzades de nou per un recurs, és el tema de portada a Diario d'Eivissa. L'ha presentat una de les constructores que no va aconseguir la licitació i suposarà que l'edifici no estigui enllestit abans de 2028, com estava previst.
En tot, gran part de la primera plana és Setmana Santa, divendres de Passió Dalt Vila, celebrat entre obres de talla. També que Santa Eulària reviu la crucifixió de Crist en un viacrucis marcat per l'emoció. En crònica turística, destaca que el conflicte bèl·lic de l'Iran dispara un 67% la cerca de vols, com hem explicat a l'informatiu, a Eivissa durant el març.
Els rotatius de tirada nacional tracten els mateixos temes, però amb visions diferents segons la línia editorial de cadascun. Començant per El País, diu: Esquerra Unida, Sumar i Podem pacten concórrer junts a les eleccions andaluses amb Antonio Maello com a candidat. El primer vol, lunar tripulat en 54 anys, és l'altre tema central amb les paraules dels astronautes de l'Artemis 2. Han pogut veure tot el planeta, han dit.
En Petit llegim que l'Iran abat dos caces nord-americans per primera vegada en la guerra. Mateixes temàtiques a la portada de La Vanguardia, amb imatge dels astronautes a la càpsula Orion durant la connexió informativa de la missió, també la coalició de 7 partits d'esquerres als comicis andalusos i sobre el conflicte detalla la destitució del cap de l'estat major dels Estats Units. L'ABC obre l'edició amb imatge de l'oració en el Coliseu de Roma amb Lleó XIV carregant amb la creu com feia el seu antecessor, Joan Pau II. El papa va clamar contra les guerres i aquells que creuen haver rebut, diu, autoritat sense límits i abusen d'ella. L'altre titular és nacional. El govern bloqueja 400 milions d'Europa per immigració il·legal que no ha transferit a les comunitats.
8:36, això és el que diuen les portades d'àmbit autonòmic, també d'àmbit estatal. Arriben els esports.
Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva. A IBETA Ràdio, el Real Mallorca torna avui a la competició davant un Real Madrid que recupera el francès Kylian Mbappé i el brasiler Éder Militão. Amb totes internacionals disponibles, més Takuma Sano i Maras Kumbula, però amb l'important avançant del capità Antonio Raído, el Mallorca rep a partir dels 4 i 4 són molts a un conjunt blanc ficat de ple a les places de lluita pel títol, mentre que el Mallorca, tot el contrari, està enmig de la lluita per escapar del descens a segona. La baixa de Raillo, la del capità mallorquista, és molt preocupant. Fins i tot s'ha de confirmar si aquesta només és una baixa puntual pel partit d'avui o fins i tot podia perllongar-se fins a final de temporada. Ahir, d'aquesta baixa, va parlar precisament el seu tècnic, Martín de Michelis.
Lastimosamente, lamentablemente, ayer en el entrenamiento sufrió un problemita físico que no tiene nada que ver con lo que venía arrastrando. Estaba ya curado. Pero bueno, no estoy en condiciones de decir hasta el lunes que el área médica pueda dar mayor certeza de cuánto tiempo estará fuera de los entrenamientos. Así que
l'argentí jugarà amb Edan Muriqi a l'11 inicial. Això no ho posa pràcticament ningú en dubte, ja que amb 18 gols marcats el seu concurs és imprescindible, tot i el cop dur que va rebre el futbolista kosovà dimecres passat després de quedar-se sense Mundial. De Michelis.
Muri dolido. Dolido, no vamos a obviarlo, porque ser el capitán de una selección que está tan cerquita de poder alcanzar un sueño, pero conocen la historia de vida, ¿no?, de Muri. Es un guerrero. Y lo dijo después de fallar el penal contra Elche. Se hizo cargo, se hizo responsable y dijo, la próxima voy a patear, la voy a meter. Tiene una personalidad brutal. Estoy sorprendido gratamente del chico en cuanto a su manera de ser.
Per avui toca ser competitius i tractar de sorprendre un rival que suma 3 triomfs consecutius i que lluita, colze a colze amb el Futbol Club Barcelona pel títol de Lliga.
Contra el Madrid intentaremos ser un equipo equilibrado, ordenado. Cuando a veces los atacás y te sentís cómodo, ellos más peligrosos son. No vamos a obviar los jugadores que juegan en la parte ofensiva. Es un equipo que incluso se defiende con menos jugadores, pero muy bien. Bueno, vamos a intentar súper convencidos desde el primer minuto hasta el final, estar vivos y dentro del partido.
Les paraules de Martín de Michelis. Pel que fa al Real Madrid, Álvaro Alberoa no podrà comptar amb Fede Valverde per sanció ni amb els lesionats Courtois, Mendy i Rodrigo. Dit això, com han dit al principi, recupera a Kylian Mbappé i a Eder Militao. Arbeloa.
Un rival que sabemos que en su casa es muy fuerte, que necesita los puntos tanto como nosotros y, bueno, pues preparados, ¿no? Porque no va a ser fácil, nunca es fácil después de un parón, nunca es fácil después de un parón y jugar fuera de casa.
L'enfrontament del Real Mallorca i el Real Madrid el poden seguir en directe amb tota la prèvia a partir de les 2 del migdia aquí a Ivetà Ràdio. De la 30a jornada de Lliga, a nit es va avançar un partit. Rayo Vallecano 1 amb el gol de Randy Enteca, el jugador per cel de l'Elx, al minut 73, Elx 0, que va jugar des del minut 39 amb un home menys per l'expulsió del seu capità, el mallorquí Pedro Vigas, per dues targetes grogues. Sentim el golejador del Rayo, Randy Enteca.
Ya, la victoria importante que, bueno, nos mete en el camino del objetivo y muy contento. Bueno, son goles que nos gusta meter adelante de la afición y lo más importante es tener los puntos, así que bien.
Per avui, a més del Mallorca-Real Madrid, 4:15, tenim abans, corresponent a aquesta 30a jornada, els partits Real Sociedad-Levante a les 2, Betis-Espanyol a 6:30, i a les 9 del vespre, tot un partidàs, Atlètic de Madrid-Futbol Club Barcelona. Trentena jornada, el grup tercer de la segona federació amb dues finals per la permanència que juguen demà a Sa Plana i Ses Forques, més la visita al Poblense a casa del líder, Sant Andreu. Vicent Sabater, que passa per ser el porter més golejat del grup tercer, amb només 9 gols encaixats, parla del partit de demà, on el Sant Andreu, per cert, es pot proclamar campió i nou equip de primera federació.
Tens intenció d'intentar que no celebrin el campionat aquesta jornada. Sabem que poden competir contra qualsevol rival i a qualsevol camp, així que intentarem fer l'escola el millor possible i que celebrin la setmana que ve.
Completa la jornada del derbi llenc entre la Societat Esportiva Eivissa i l'Atlètic Balears, dos equips que amb les seves circumstàncies necessiten sumar de 3 en 3. Sentim el dos tècnic, Luis Blanco de l'Atlètic i Raúl Casain de la Societat Esportiva Eivissa.
Creo en el equipo, creo en que podemos hacerlo muy bien. Sabemos que nos vamos a enfrentar contra rivales muy buenos también, si se da el caso. Y estamos súper convencidos de que podemos ascender vía playoff. Yo lo veo muy claro y bueno, entiendo que eso también se, creo que se tiene que extender por todo el mundo, y yo creo que eso, esa energía la detecto y creo que la tenemos.
Tienen que certificar matemáticamente la salvación y pasa per guanyar un parell de partits. L'equip està fort i en este tram de Lliga pues, hi ha que demostrar-ho en el camp.
I tancam el bloc del futbol a la tercera federació, la 29a jornada, grup 11, on ja s'han jugat un total de 4 partits. El passat dimecres dia 1, Constanci 3, Santanyí 0, el Cudiu, Roland Molinar 2. I el dia 2, dijous sant, es van jugar l'Inter Eivissa 3, Vini Salern 0 i Son Cladera 3, Coirense 2. Per avui dissabte només un partit. A les 3, Formentera, Felanitx. L'Illes Balears Palma-Fussal va ressuscitar, apallissant el Jaén, vigent campió de la Copa d'Espanya, per 8-2, en el que va ser ahir tota una exhibició de futbol sala, coratge i amor propi d'un grup esportiu qüestionat a les darreres jornades pel seu ínfim rendiment. Famillo amb un hat-trick va encatxalar a un equip que va oferir davant el seu particular malsonni, que és el Jaén, els millors minuts de joc de la temporada. El sentim als micròfons d'Ibeta Ràdio.
Nosotros necesitaba mucho esa victoria. Fue, bueno, un mes ahí muy difícil para todos. Tanto mentalmente, como ha dicho en la otra entrevista, yo no sé qué estaba pasando. Nosotros estaba triste con todo lo que había pasado, pero nosotros no reunimos porque ahora llega lo más importante de la temporada y nosotros tenemos que saber dónde estamos, cuál camiseta estamos vestiendo y tenemos que representar esto de la mejor forma posible.
Va ser el d'ahir un partit pràcticament perfecte d'un Palma que, sense cap dubte, necessitava una exhibició així. Elio Rojas, el jugador del Palma i ara el Jaén, també va passar pels micròfons d'aquesta casa.
Nos hemos ido con 2-1 la primera parte y se va a partir igualado, y la segunda yo creo que son errores, tío, muy, muy débiles. Al final, cuando no competimos, se nota, ¿no? No hemos sido el Jaén, ¿no?, de la Copa, y yo creo que eso es lo que nos ha adelantado ya. Portero, jugador, bueno, hemos tenido muchas claras, ¿no?, pero sí, al final, en el tiro mío, ¿no?, que ha vuelto y Fabiño a la media, yo creo que ahí ya se ha roto un poco el partido.
I Antonio Badillo, tècnic del Palma Futsal, va reconèixer el que era evident, que només ells poden treure l'equip d'aquesta crisi de resultats i jo.
Tenemos claro que, y comprobado ambas cosas, de que nadie nos iba a sacar de aquí. Éramos nosotros. Entonces nosotros, pues, bueno, todavía no hemos salido, hemos ganado un partido, hemos recuperado sensaciones, hemos competido a un gran nivel y ahora hay que darle continuidad a ser el Palma que éramos, ¿no?
Canviant de registre, mos anem cap al món de la cistella. La 28a jornada, primera federació, amb el partit que juga avui quan falti un quart per les 9 al pavelló Menorca Vintalfa, entre l'Àstia Menorca i el Tizona Burgos. L'objectiu pels de Javi Zamora, oblidar el més aviat possible un mes de març que ha estat a nivell de marcadors terrible, amb la baixa també de Tam Mafaden, que és una incidència que ha afectat i molt el rendiment de l'equip menorquí. Toca ja guanyar el dia d'avui a un rival que lluita, recordem, per no baixar de categoria. Javi Zamora.
Vamos a tener que hacer un partido muy serio. Son un equipo que tiene un gran ritmo, son top 3 en pace en la liga y nosotros pues tenemos que intentar trabajar esas parcelas, ¿no? Sobre todo el rebote y el balance. Tenemos que poner todo nuestro foco ahí y tratar de volver a sumar una victoria que se antoja importantísima en esta recta final.
Recorda que per demà el Palmer Bàsquet rep a la Xisa Lourense al Palau d'Esports on Mos en un partit importantíssim. Ja tots són finals el que li queden al conjunt de Juan i Díez per salvar la categoria. Una jornada on, per cert, a FIBA Mallorca, que tampoc es pot relaxar ni molt manco, li toca descans. A la segona federació tenim la 24a jornada amb el Club Bàsquet Sant Antoni, que recordem la passada setmana va part del lideratge d'aquest grup, que rep la visita a les 7:30 al pavelló de Sot Pedreda al Saragossa. I a la Lliga Challenge, 27a jornada, a falta de 4 partits per acabar la competició, amb l'Azul Marino, que rep a la visita de l'Alcàceres, que no ve classificat amb l'objectiu d'atracar-se al títol de Lliga i accés a la Lliga Femenina amb un triomf. Albert Antuña, tècnic del conjunt mallorquí, parla de que el seu equip està al límit físicament, però confia en que el seu grup aguantarà fins al final.
La gente está tocada, pero la gente está haciendo esfuerzos porque sabe lo que nos jugamos, sabe la importancia de los cuatro partidos y prefieren acabar con dolores el 25 de abril que no el 15 de mayo, ¿no? El equipo está muy concienciado, está concentrado, está con mucha gana. Yo creo que el hambre que demostró el miércoles deja muy claro que obviamente va a haber algún momento malo en los cuatro partidos que quedan, pero que vamos a dejarlo todo.
Professionalitat i ambició al 100% pel que fa a les jugadores i cos tècnic de l'Azul Marino, que contra qualsevol tipus d'incidències volen lluitar fins a la darrera per obtenir l'ascens de categoria i després tindran temps de descansar. Amb aquest apunt no el deixem. Fins aquí els esports. Recordin que tornem, això sí, a les dues en la prèvia del partit Real Mallorca-Real Madrid, que juga a partir de les 4 i quart a l'estadi de Somos.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No hi noturam, i noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 50 minuts, seguim en l'informatiu matí, les processons del Sant Enterrament i també les escenificacions del davallament de Crist de la Creu han protagonitzat les escenificacions de la Setmana Santa aquest Divendres Sant. A Palma i a Sineu s'ha pogut seguir en directe per IB3 Televisió. A la localitat d'Esplà, la comitiva religiosa ha tingut una bona afluència de públic.
I bueno, ara aquest dia estem per Porta Colom i bueno, aprofitam a fer un poquet de Setmana Santa perquè ahir vàrem fer setmana Dijous Santa a Palma i avui hem vingut aquí.
Jo sempre he sentit a dir que és de les més antigues de Mallorca. Nosaltres fa com a 45 o 46 anys que mos vestim en la mateixa confraria.
Jo crec que tradició, sentiment, perquè ara mateix i tot m'estic emocionant i, pues, bueno, un pot de tot i aquí, clar, tots els cinevers mos volquem el que és en la processó.
I a Pollença, com dèiem, el protagonisme, com també ha estat Artà, està pel davallament.
És molt emotiu, a més, com que és patrimoni de la humanitat, pues, a més, aquí a Pollença totes les coses se viuen amb molta intensitat.
El que és la pregària que fan, la fan diferent que pallans en diferents idiomes. I hi ha molt de turistes que venen a Pollença a veure el davallament.
Vinimos a passar los días de Semana Santa por acá y nos dijeron que era un acto muy bonito y pues acudimos a verlo.
Per veure el Cristo que està a dins l'ermita, que és el que davallen, i, bueno, pregar i donar gràcies.
A Eivissa, la processó d'aquest Divendres Sant ha estat marcada per les restriccions al públic en determinats punts a causa de les obres que es duen a terme dalt Vila.
Amb tot, aquesta processó dedicada al dolor per l'enterrament de Jesús després de la crucifixió ha pogut mantenir el recorregut habitual, sortint de la catedral i baixant en direcció al barri de la Marina per desembocar el passeig de Vara del Rei. L'acte, que tanca la passió de Jesús i és el preludi de la resurrecció de Diumenge Sant, ha plegat molt de públic, tot i les limitacions en alguns carrers.
Des de petiteta venc amb la meva abuela, la padrina, i sempre venim aquí a la catedral a veure com surten i quan han passat, pues ja m'ho anem cap a casa.
Me gusta mucho, subo todos los años que puedo.
Pues la verdad que son súper bonitas, ¿eh?
A nosotras, cada vez que la vemos, es que se nos salen las lágrimas porque es lo más bonito que hay. Ve a nuestro señor ahí.
Venim a veure la sortida de Sants, que és una meravella, i la veritat que no hi ha hagut cap problema per pujar aquí dalt.
Deixant de banda la part més religiosa de les festes de Setmana Santa, les festes de Pasqua tenen també un caire gastronòmic, culinari, que aplega moltes de persones que se reuneixen per fer les panades o formatjades i els rubiols.
A la majoria de cases es fan panades el divendres sant i en mengen els dies que faci falta fins a acabar-les. Ja no s'espera i el mateix dia de fer-les s'atasten, cosa que fa unes dècades hauria estat considerat un sacrilegi, perquè ja sabeu que les panades estan farcides de carn i la pasta té saïm, com també té saïm la pasta dels rubiols. Teòricament, el divendres sant, res d'això es pot menjar.
I a diferència de temps passat, els més joves de cada casa ara també s'embruten les mans pastant la pasta, perquè ara està ben vist que tothom participi d'aquesta tradició, quan antigament era una pràctica reservada només a les dones de la casa.
Hi ha persones a qui els agraden més les panades de can tota sola, altres de carn i pòsols, però n'Albert i el seu germà, que tots dos són de Caimari, cada any es queixen de la mateixa cosa.
Cada any a les de pòsols m'ho poden un tros de sobrassada. I allò no m'agrada gens i sempre m'he de quedar fora a menjar-ne.
I si hi ha una cosa mala de fer, que requereix pràctica i experiència, són les puntes de les panades. Però a na Blanca, de 13 anys, de Binissalem, ja li surten prou ben fetes.
M'ha tocat a mi fer espastic i jo, a mi m'agrada molt, se m'ha d'anar molt bé, el que d'un any per l'altre pues, se m'oblida, no? I me varen ensenyar i pues, ja vaig estar tot el dia fent jo espastics i les panades.
En Martí, també de Binissalem i de només 5 anys, els rubiols i els crespells encara no li surten gaire mostradors, però passa molt de gust de fer-los.
Ser rubiols, la meva família i panades i crespells.
Allò cert és que en el cas dels rubiols hi sol haver més varietat de gustos i per això cada casa es fan de molt tipus.
En el meu germà i jo mos agraden de xocolata blanc i xocolata negra. A mon mare li agraden de brossat. A la meva predina li agraden de cavall d'àngel i a mon pare li agrada de tot tipus.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No hi noturam, i noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Darrers minuts de l'informatiu, el joier establert a Formentera, Enric Majoral, ha rebut el Premi Nacional d'Artesania de la Generalitat de Catalunya, un reconeixement a la seva trajectòria professional que ha creat escola, Regina Mallans.
Amb passió i pocs coneixements del món de la joieria. Així és com Enric Majoral va començar la seva carrera professional ara fa 50 anys. Ho va fer de manera autodidacta.
És com tot, una mica d'esforç,
i ganes i hores de treball i després van sortint les coses.
I a base de prova i error ha creat escola.
Començo a Formentera als anys 70. No tinc formació de joier, no en sé. Soc totalment autodidacta, per tant, vaig inventar una mica els processos, que ha creat com una mica d'escola, no?
Ha fet de Formentera casa seva i també la seva inspiració.
O referències tenien a ser el paisatge i la imaginació. Quan estàs al taller treballant, t'hi passes moltes hores, doncs el cap va imaginant coses i van sortint peces.
I en la simplicitat hi ha trobat la bellesa.
No carregava joia on, per exemple, les pedres són importants, sinó que l'important és el treball sobre el metall, la forma, l'acabat.
Majoral és ja nom propi de la joieria. Ara, la Generalitat de Catalunya li ha atorgat el Premi Nacional d'Artesania en reconeixement de la seva trajectòria. Un guardó que s'afegeix als múltiples premis que ja acumula, com són el Premi Nacional d'Artesania del Ministeri d'Indústria o el Premi Ramon Llull de les Illes Balears.
A molts els importa només fer calaix, d'això li diuen progress i benestar.
I avui el Deep Buffaloes presenten el seu nou disc País, un nou treball que mostraran a l'hora del vermut a les 12 a Purple Haze, una tenda de vinils de Palma.
També estrenen formació amb la incorporació d'un percussionista i, atenció, la traducció d'alguns dels temes del disc anterior, que era en anglès. Escoltam el cantat del grup, Pere Joan Cabot.
A les 12 toquem a Purple Haze, aquesta botiga de vinils, la qual ens encanta perquè nosaltres hem tret País no només en digital, sinó també en vinil, no en CD, i un vinil perquè troben que és un format preciós, romàntic, que dona peu també a aquest grafisme, a aquest disseny, no? De lo que ve sent tot suport, es converteixi també, igual que la música en art,